Els esports.
I una vegada més, aquest divendres parlem d'esports. Com sempre, ens acompanya en Jaume Pros, el nostre col·laborador estrella, que ens explica coses del CB Valls. Jaume, benvingut.
Hola, què tal, com estàs?
Avui també t'acompanya un convidat de luxe. És en Joan Carles Sanz, director de l'escola i acadèmia del Club Bàsquet Valls. Benvingut, Joan Carles.
Hola, bona nit.
Digue'ns, Jaume, per què ens has recomanat que convidéssim en Joan Carles avui?
Bé, de fet, tal com ja ha sortit en alguns mitjans de comunicació, des del Club Bàsquet Valls s'està fent una campanya de captació de canalla, de nens i nenes, no amb un objectiu de sumar per sumar, sinó amb l'objectiu de que cap nen, perquè això forma part de la filosofia del Club Bàsquet Valls, cap nen ni cap nena s'aquedi sense jugar a bàsquet si és el que vol, practica aquest esport. De vegades, i això ens ha passat a tots, no?, quan érem canalla, costa d'entrar dintre d'un col·lectiu, costa de fer el pas i d'entrar dintre de formar part d'un grup, perquè som nens, som nenes i no en sabem ben bé que ens trobarem, i el que volem transmetre és el missatge, i és el missatge que vol transmetre el Club Bàsquet Valls, que formar part del Club Bàsquet Valls no només és fàcil, sinó que a més és per passar-t'ho bé, per aprendre, per adquirir uns valors, i d'aquí aquí neix aquesta campanya que se fa aquesta setmana i comença ara, per dir això, que tothom que vulgui jugar a bàsquet, sigui de la categoria que sigui, té sempre assegurat un lloc al nostre club, al Club Bàsquet Valls. I arran d'això, per què tenim aquí el Joan Carles Sanz? Doncs perquè el Joan Carles Sanz és el director de l'escola i acadèmia de bàsquet del Club Bàsquet Valls. És, de fet, la persona que, a nivell de la junta directiva, coordina i dirigeix tot el tema del bàsquet formatiu a aquests nivells, de canalla petita, i millor que ell, doncs no trobarem ningú que ens pugui explicar com funciona tot això.
Quines coses et diuen, Joan Carles?
Sí, trobo que sí, he quedat bastant garrativa.
Parlem d'aquesta escola i acadèmia del Club Bàsquet Valls. Què és exactament?
L'escola i acadèmia del Club Bàsquet Valls, com deia el Jaume, és principalment la branca del club dedicada a la formació del planter més jove del club. Val? És la que porta tota la gestió dels equips escolars, tant de Valls com de la comarca, i està diferenciada, diguem-ne, en dos blocs principals. Un és pròpiament l'escola, que són els equips que segueixen jugant com a centres escolars, i la segona part, que són els més grans, els que serien 5è i 6è de primària, que són hi ha equips pròpiament de club on es treballa d'una altra manera, més per agrupació per edats, agrupació per gènere, amb unes condicions d'entrenament i uns objectius diferents, tant en quant a durada, intensitat i planificació de treball.
Comentaves que es treballa de forma diferent a l'acadèmia que a l'escola. En quin sentit? És un tema d'exigència? És un tema de hàbits? Doncs potser a l'escola entrenen 3 hores, a l'acadèmia 4?
S'entrenen més hores, això per començar. Vull dir, passem ja dels 2 dies a 3 dies d'entrenament. En el cas dels de 5è, aquesta tercera jornada d'entrenament és opcional. En el cas de 6è, demanem a les famílies, evidentment, que les seves limitacions, que sigui de caràcter més obligatori. I la diferència principal és que entrem amb una mica, diguem-ne, de motricitat més fina. Treballem qüestions més tècniques, es treballa de manera més personalitzada, es busca més ja el que és afinar les capacitats i els talents per la pràctica de l'esport.
A banda de la part que tu portes, que seria la part de direcció, de gestió, diríem, hi ha després la part tècnica des del punt de vista, des de la vessant esportiva. Això són unes altres persones dins del club les que serien responsables de portar això. És correcte, és així,
sí,
no?
Existeix un staff tècnic en què hi ha un director tècnic, que en aquests moments és el Francesc Canals, que compatibilitza aquesta tasca amb la d'entrenador del primer equip, de l'equip EVA del club, amb un seguit de coordinadors, principalment un coordinador del grup escola, un coordinador en el cas específic del CUBE, i llavors més puntualment coordinadors en alguns centres amb major volum de nenes i nens que practiquen aquest esport, que practiquen el bàsquet, i aquest staff és el que determina i va planificant trimestralment quins són els treballs a realitzar, la metodologia, quines són les etapes, que es fa avaluació i supervisió de com s'estava evolucionant, com està funcionant el treball, si s'estan assolint els objectius que es busquen, es resolen conflictes, es resolen problemes, es proposen millores, en fi, és tot l'equip més tècnic que està, a més, bàsicament abocat a això, no? A la part de planificació esportiva, la tasca pròpiament, que em correspondria a mi i a l'equip de directius que col·labora amb mi, és més de donar un suport administratiu, logístic, de gestió, de facilitar les coses i fer el possible perquè aquest staff tècnic tingui les menys feines superflues possibles. Vale.
Quantes escoles heu tingut aquesta temporada?
T'ho diria de memòria, no vol dir que mentida, però jo diria que en aquests moments estem en 8. T'ho estic dient de memòria, sí. 6, 7, m'hi posaria.
I l'objectiu d'aquestes escoles, entenc, a part dels objectius esportius, no, d'aprendre a jugar a bàsquet, tal, és captar jugadors de qualitat que després es puguin fitxar cap al club, per dir-ho d'alguna manera?
A veure, en aquesta fase inicial és un... Diguem-ne que aquest seria un objectiu secundari. El que intentem o el que estem intentant fomentar és una pràctica esportiva més integral. És a dir, hi ha una base molt important, no?, que no hem comentat, que és el tema dels valors. És a dir, aquí és vital que els nostres entrenadors i entrenadores puguin treballar qüestions com el compromís, la responsabilitat, el treball en equip. Totes aquestes són qüestions addicionals. És a dir, el resultat de guanyar o perdre, evidentment, a tothom li agrada més el primer que el segon, no és un objectiu prioritari. Formem jugadores i jugadors, però formem persones. I aquest treball en paral·lel, durant tot el període tant de l'escola com inclús de l'acadèmia, no es perd. És a dir, aquí no cerquem l'excel·lència esportiva com a objectiu prioritari, no cerquem el guanyar els partits com a objectiu prioritari, el nostre objectiu prioritari és formar. Formar de la manera més transversal i més àmplia possible. I això és el que hem d'anar perfeccionant.
Perquè, i tu ho has dit, perquè a banda de la part esportiva, el CB Valls no deixa de ser un club esportiu, el club sempre parla o presumeix, podríem dir, de que es tracta de que és un club que ofereix una formació que va més enllà de la part de l'esport. Sí. Parlem en aquest cas de valors.
Correcte.
Consideres que el Club Bàsquet Valls és un club que treballa prou bé la part dels valors? Què es fa concretament amb la canalla més petita per poder adquirir aquests comportaments?
Ara aquí toca mullar-te, no sé, Valdi. Sí, ho fem tot bé i fem tot el que cal.
Jo crec que treballen prou bé, però que ho podem millorar força. Deixa-m'ho aquí. A veure, una miqueta és utilitzar... L'estructura inicialment sobre la teoria és molt senzilla. Vull dir, el fil argumental és la pràctica del bàsquet, que té uns objectius molt concrets, els de posar dins de la cistella, però a banda d'això, això té unes derivades. Les derivades són que s'ha de saber guanyar, s'ha de saber ser solidari, s'ha de saber respectar l'error de l'altre i gestionar el teu propi error, s'ha de saber també gestionar l'encert, tant el teu com l'aliè, s'ha de saber compartir els moments, siguin del tipus que siguin, bons i dolents. És a dir, sobre aquest fil argumental, els nostres monitors, les nostres entrenadores, han de fer reflexionar, fins al punt en què estem parlant, de les edats que estem parlant, de tota aquesta derivada de valors. Per exemple, una de principal, compromís. Ha d'haver-hi compromís. Si decideixes jugar a bàsquet, que és una opció que, en fi, considerem que és molt, molt, molt evident, te comprometes amb el teu col·lectiu. No pots agafar i dir el primer problema, bueno, és que ara com a mi no em va massa bé, tiro enrere. No, perquè el problema ja no és que sigui un malestar teu o no, sinó que la teva actitud de no compromís perjudica el col·lectiu. Això és el que mirem de transmetre de la millor manera possible. Aquí està tota la part que aquest està el primer any que estem treballant sobre aquesta base, és de cara a l'emmini el que volem és millorar molt la formació de formadors en aquesta vessant. Com transmetem aquests valors, com som capaços de fer pedagogia i que som capaços de que les nenes i els nens s'identifiquin amb el que estem explicant.
I relacionat amb això, el Club Bàsquet Valls, vinculat amb el tema de l'escola i de l'acadèmia, aquesta temporada ja ha començat a organitzar tota una sèrie de xerrades i conferències que ajuden els pares, és així, sí, Joan Carles, que ajuden els pares, ajuden els jugadors, ajuden els entrenadors també a adquirir coneixements que també poden revertir després en millors valors de cara a la
pràctica. Hem començat amb els pares, hem començat amb qüestions de temàtica d'interès general, com era dietètica, una segona conferència important, i més amb aquesta base seria el tema dels pares i l'esport, com se relacionen els pares amb els jugadors, amb els altres pares, amb àrbitres, etc.
Que aquí t'interrompo un moment, Joan Carles, perquè recordo que vam entrevistar l'Àlex Gordillo, que era la persona que va fer aquesta xerrada, i que l'entrevista encara es pot recuperar a la nostra web rcvalls.cat, i que la podeu escoltar sempre que vulgueu, perquè a més va ser una entrevista molt interessant on es parlava justament d'aquests valors que comentaves. Tanco parèntesi, deixo d'interrompre't, perdona.
És molt, molt bé aquest incís que ens ha fet l'Alba perquè venia molt a tomb.
I el que es tractaria la propera temporada és mantenir la línia de treball, evidentment, vers panes, i segurament incrementar-la vers entrenadors i entrenadors. Jo crec que aquesta és la part. És a dir, ara tenim, per exemple, a finals de juny farem el curs de nivell zero, que d'alguna manera hem promogut des del club, que és un curs, evidentment, de formació exclusivament de bàsquet, però volem incorporar com a planificació de formació aquests altres aspectes. Temes relacionals, la interacció amb els pares, explicar per què fem les coses, com fem les coses, què motiva actuar d'una manera o d'una altra, és a dir, ser molt pedagògics, però amb tot el col·lectiu que envolta aquest esport i la pràctica en aquest nivell, no només els jugadors.
No és un objectiu petit, de fet és un objectiu que crec que és molt ambiciós perquè inclous a persones d'àmbits molt diferents. Quina resposta esteu tenint o heu tingut aquest any respecte a aquesta nova manera de treballar que us heu plantejat?
Doncs hi ha hagut de tot. Jo crec que sent el primer any, clar, és que una miqueta per saber d'on venim. Venim d'una història que té 8 anys, 8 temporades, crec recordar, amb un creixement molt, molt exponencial i en el qual el canvi de model de gestió s'ha fet, diguem-ne, jo crec que la millor manera possible, però que evidentment ha comportat que hem de polir moltes coses. La resposta ha estat desigual. La resposta ha estat desigual perquè hi ha hagut situacions que hem resolt quan ens hem trobat davant d'un problema que no havíem sospitat qui seria. Ara, com ja coneixem i tenim catalogats una bona bateria de problemes, comencem la planificació de la temporada vinent tenint aquests problemes inicialment resolts. Després ja en parlarem què passa, no? Però ja estaran inicialment resolts. Crec que aquest perfeccionament continuat és el que ens donarà una millor resposta en el futur, però que tenim feina encara.
Tu fa un any que estàs al capdavant del que és l'Escola i Acadèmia del Club Bàsquet Valls. En un any ja pots fer una valoració d'un miqueta com d'inventari de com ha anat tot plegat enguany.
Quin nivell de detall d'inventari?
Tot el que puguis.
Jo personalment estic satisfet. Jo insisteixo, jo crec que hem conegut coses que haguéssim pogut fer millor, però crec que hi ha una cosa que és molt important i que comparteixo amb l'estaf tècnic, especialment amb el Francesc, que és que hem après molt. Hem après molt. I aquest aprendre molt, jo crec que és que ens donarà aquest salt qualitatiu que espero poder assolir la propera temporada.
De fet, si t'haguessis de marcar un objectiu principal de dir he de treballar especialment amb aquest col·lectiu de persones o he de treballar especialment aquest problema, n'hi ha algun que t'agradaria destacar?
La prioritat absoluta és millorar la formació dels formadors. Mm-hmm. Aquesta és la prioritat absoluta. Jo crec que la clau de volta del projecte passa perquè tinguem els millors formadors possibles i els dotem totes les eines i els recursos que faci falta perquè puguin realitzar la seva tasca amb la major qualitat que siguin capaços d'aconseguir.
Però, de fet, el Club Bàsquet Valls, precisament, potser d'aquesta temporada, l'anterior ja va començar a fer una feina molt acurada de cara a intentar que tots els entrenadors i formadors de canalla i d'aquestes categories, tots siguin titulats. De fet, els entrenadors s'està acotant molt, tinc entès això, de cara a que ha d'arribar molt més aviat que no tard, ha d'arribar el moment en què tots els formadors i entrenadors tinguin la titulació oficial de la Federació Catalana de Bàsquet com a entrenadors de bàsquet. Crec que ara ja deu haver un 90%.
El percentatge és elevadíssim, aquest nivell zero que farem a finals de juny, millor dit, perdó, que farà la Federació a finals de juny, ens ha de permetre fer el salt quantitatiu definitiu, però sí que hem establert mesures d'incentivar les noies i nois a treure's aquesta titulació, a treballar en la seva formació, que també és un esforç personal i econòmic i de tot tipus, evidentment.
De fet, Alba, pensem que hi ha hagut una tendència generalitzada als clubs de bàsquet i és considerar que els bons entrenadors, els titulats, els formadors potents, han d'estar als equips de dalt de tot, als sèniors i que els equips més petits, els de la canalla, ho podia solucionar doncs, amb algun voluntari, amb algun jugador, més amb voluntat. El Club Bàsquet Valls ha fet aquest canvi de xip i, si no és així, ja em corregirà el Joan Carles, ha fet aquest canvi de xip i entén el Club Bàsquet Valls des d'un temps cap aquí que aquesta feina s'ha de fer ja des de ben a baix. I precisament la insistència del club és que siguin aquests entrenadors i entrenadores que estan tractant precisament amb la canalla petita els que han de ser els primers a formar-se i a titular-se doncs per poder donar un servei a aquells que seran els jugadors de bàsquet del futur, sigui del Club Bàsquet Valls o de qualsevol altre equip, perquè els coneixements ja serà un patrimoni i que serà per ells.
Perquè en aquest sentit, quin és el paper de l'acadèmia, en aquest cas, dintre del gran esquema del club?
L'acadèmia marca d'alguna manera la transició d'un esport purament escolar a el que començarà amb el que ja són equips de partida primer d'ESO, per posar una data, del club on sí que ja començarem a treballar per nivells i a la cerca de lo que també és un objectiu del club, que és som un club de planter, els nostres primers equips, tant el femení com el masculí, han d'estar amb la seva gran majoria fets per jugadors de la casa, de Valls, de la comarca, del nostre entorn. ¿Vale? Llavors, senzillament és aquesta fase de transició que és vital perquè diem-ne que tot és un joc fins que s'acaba l'acadèmia, però diem-ne que el joc comença a ser ja més seriós. Demana més compromís perquè demana més dedicació. Les competicions formalment són més exigents. Passem de lo que es fa al Consell Esportiu a Federació Catalana, per tant, són àrbitres d'una altra manera. Ja es treballa a un altre nivell. Aquest factor transició determina, a més, moltes coses en l'arrencada d'aquelles nens i aquells nens que vulguin seguir practicant el bàsquet. Jo crec que fa una, entre cometes, per el que t'agradi aquest esport, te fan ja que prenguis la decisió final de si tires o no tires endavant, no? La pràctica. És una fase de transició vital per passar de l'escola al club.
En aquest sentit, hi ha un bon traspàs de jugadors i jugadores de l'escola a l'equip? Veieu que la gent realment s'hi enganxi i continuï?
Sí, majoritàriament sí.
Majoritàriament?
Sí, sí, majoritàriament. Però després les casuístiques són sempre molt personals i molt individuals. Si jo et digués que tots, evidentment no et diria la veritat, però majoritàriament sí, majoritàriament sí. En el moment, normalment, jo no tinc estadístiques i tot això és molt de percepció, però en el moment en què la jugadora o el jugador decideix inscriure's a l'acadèmia, és a dir, passa a 5è, 6è, estem parlant ja de que la situació és bastant clara, agrada, vull fer-ho i vull continuar. Normalment és més un problema potser quan estàs de benjamins a que ja comences a notar un més el nivell d'exigència. Segueixes sense treballar per nivells, però clar, ja vas agrupant per edats, vas agrupant per gènere, perquè l'aspecte físic de noies i nois comença a tenir una diferència i això ho havíem detectat, ens generava problemes d'abandonament de moltes nenes, perquè clar, el contacte físic en aquest esport és inevitable i, per tant, era un motiu de rebuig, de dir, no trobar-se còmodes i, per tant, implica aquest canvi, no? Però, vaja, jo crec que el tema de la gent que continua a partir de la 20 és majoritari. Ara, evidentment, hi ha gent que ho deix, clar.
De fet, el quan són petits, es dona un fenomen que és molt curiós i és que molts pares i mares volen que els seus fills i les seves filles juguin a bàsquet a l'escola com una activitat extraescolar i després possiblement no, al club, per una qüestió d'ambient com a esport. Això ens hem trobat moltíssimes vegades. És que jo vull que el meu, aquest cap de setmana passat, sense anar més lluny, m'ho deia, a mi personalment m'ho deia un pare, és que jo vull que els meus nens facin bàsquet, doncs perquè en altres esports no hi ha el mateix ambient, ni a nivell de respecte cap als rivals, ni cap als àrbitres, ni fins i tot el comportament del públic. Sí que és veritat que en el bàsquet, com a tot arreu, també te pots trobar absolutament de tot. Però aquest començament, que a vegades entren per aquesta porta, per la porta de dir vull un esport que sigui més o menys correcte pels meus fills i que no em compliqui massa la vida, acaba sent un esport que acaba enganxant a la criatura i també als pares, que acaben enganxant-se i de tant acompanyar els crios. Això significa, per allò que tu deies abans, Alba, que aquest traspàs de l'escola a l'acadèmia, no quedi massa gent pel camí. De fet, hi ha molts nens petits que voldrien córrer més de que els hi toca, diríem, i saben que, i ara entrenem a la pregunta, i saben que un cop han superat la part de l'escola, del pati d'escola, amb aquelles pilotes del Decathlon, no vés a saber d'on són aquests pilotes.
Material l'esport també a l'escola, vull, no és que treballem
sí,
amb...
Sí, però bueno, però és, ah, no, però és més un divertimento, no? És, bueno,
és un divertimento. És un divertimento amb fonament, que diria el cuiner.
Amb fonament. Aquell pas al club, ja, que ja, perquè al club, clar, ja els hi dones unes altres condicions, no per casa, no simplement no és perquè ells ja han decidit que volen fer bàsquet. I aquí volien el... En quines condicions, Joan Carles, se troba la persona que arriba a l'acadèmia? Què li ofereix el club a nivell d'infraestructura, d'equipament, de... Amb quin material se trobarà una persona veure, quan fa el pas de l'acadèmia?
En quant a equipament, estrictament, el que estem intentant, que no ho hem aconseguit encara, és que tots els entrenaments de l'acadèmia es puguin fer en instal·lacions cobertes. I parlem, crec que ho deia abans, motricitat fina, per tant, motricitat fina demana unes condicions ambientals una mica de més afinades, és un exemple una mica absurd, però un esport que es juga amb les mans a 8 graus és complicat de practicar. Si es juga amb els peus potser és diferent, però amb les mans cal això. Estem treballant, hem demanat a l'Ajuntament, al Patronat Municipal d'Esports, la possibilitat de poder fer ús del Cursal com a espai alternatiu. En aquests moments estem alternant a nivell d'acadèmia les pistes de l'Eugeni d'Ors amb el Fornàs, amb el Javi Tondo, però evidentment ens agradaria que aquesta part que fem més exterior es pugui inserir en aquest espai interior que seria Cursal com a alternativa. Quins altres canvis hi ha aquí? Home, evidentment, aquí també la paleta de servei, diguem, creix perquè incorporem una tecnificació, incorporem un preparador físic, incorporem una fisioterapeuta, incorporem nous serveis equiparats pràcticament en la seva totalitat, un recuperador de lesions, a la carta de serveis que té el club per als seus equips propis, de manera que aquí ja entrem en una dinàmica una mica més diferent. Vull dir, se supera molt la fase del joc primigènia i passem a seguir jugant, perquè el concepte de joc com a element pedagògic no el perdem a l'acadèmia ni en els primers equips que jo del club. El concepte de joc s'ha de mantenir, la gent s'ha de divertir, aquest és l'objectiu primordial de retorn de la canalla, i per tant, a partir d'aquí, el que es fa és això, no? Dotar de molt més de les alternatives. Com hi és més seriós, entrenes més, doncs que el club t'ofereixi aquests dos serveis complementaris i, si ho aconseguim, que està per veure, unes instal·lacions més adequades.
M'ha agradat això que comentàveu de l'ambient del bàsquet com un ambient més acollidor, més amable, potser, no?, a l'hora de practicar l'esport, però d'una manera també social. Entenc que el bàsquet, com ho són els castells o com ho pot ser una entitat de seguici popular, també deuen tenir la seva tasca d'integració, la seva tasca de treball de gènere de les nenes, no són menys que els nens, no... Potser no, potser...
No. A veure, ni a nivell de... Ni a nivell de nenes jugadores i nens jugadors, ni a nivell d'entrenadors i entrenadors. Bé, és que no hi ha matís possible. Aquí tothom juga a bàsquet i ja està. No té... No, vaja, no se m'acut cap motiu per al qual aquí hauríem de començar a fer alguna mena de diferenciació. Evidentment,
doncs
sí que...
Doncs pots explicar-li a la resta d'esport del món que sí que se li acudeixen alguns exemples de per què fer la diferència.
La resta del món, com no m'hi veig gaire, no sabria dir. Però en qualsevol cas, no. Bé, jo crec que a cap nivell del club, no, el Jaume està aquí, ja dic, en cap moment hi ha una diferenciació. Després, cadascú amb els seus tarannàs progressa més o menys. Jo crec que, i ho comentàvem prèviament, jo crec que, per exemple, les noies en aquesta primera fase són un exemple de compromís, i això sempre és genèric, vull dir, perquè després hi ha de tot, però tenen un nivell de compromís superior als nois. Són més disciplinades...
En l'etapa de l'escola, parlem.
Sí, són més disciplinades, són més compromeses, estan més per el que han d'estar, vale? Per tant, defensen i exemplifiquen perfectament els valors que comentàvem abans. A partir d'aquí, doncs després sí que és cert que l'esport femení, malauradament, hi ha la percepció de que és de menor qualitat. En fi, són qüestions de percepcions que jo no comparteixo, però bueno, hi ha el que hi ha. Nosaltres a l'escola no en fem cap diferència, insisteixo, ni a nivell de jugadores i jugadors, ni a nivell de monitores i monitors, vull dir, cadascú amb el seu talent, amb el que ens aporti, ens sembla perfecte, i a mi l'últim que se m'acuta és mirar a veure si és d'una banda o de l'altra, és que no té cap sentit, no? Vull dir...
De fet, no només a nivell d'igualtat de gènere, sinó que fins i tot a qualsevol altre tipus de, que pugui significar, d'un bri de discriminació, de tracte diferenciat entre diferents persones, petites o grans, el club ho té catalogat com una falta molt greu dintre del seu reglament de règim intern, tot el que sigui qualsevol insinuació o qualsevol... En això es persegueix molt dins del club. Per tant, des de ben petits, és que no s'accepta absolutament cap senyal a nivell de religió, de cultura, de gènere, de qualsevol tipus de tendència. Això sí que tinc entès. El club ho vigila molt, ho vigila molt de prop, perquè també forma part de la formació de la persona, evidentment, i quan són petits són esponges, i segons el que veuen i segons el que... si els deixes fer, doncs, bueno, a vegades, no?
El que és el genètic, jo, que no, hi ha, no és objecte de debat.
No, el club almenys no.
Se'ns acaba una mica el temps. Voldria acabar, però, Joan Carles, va, fes-nos un bon propòsit per la temporada vinent, perquè entenc que ara ja heu tancat temporada, no?
Pràcticament. Pràcticament.
Estem
queda algun serrell, però pràcticament estem tancant temporada, sí.
Bons propòsits per la temporada vinent.
Ostres, millorar la present. Jo crec que aquesta és la que ho resumeix. Sí. Jo crec que aquest ha estat un any molt, molt fructífer, especialment a nivell d'autoaprenentatge. Parlo per mi, crec que puc parlar també per l'staff tècnic, i que aquest aprenentatge ens servirà per millorar molt i molt la qualitat del proper, almenys.
Però hi ha capacitat de creixement. Ho dic perquè enguany hi ha hagut un munt de nens i nenes, tant a l'escola com a l'acadèmia.
Capacitat de creixement...
El club serà capaç d'assumir un creixement quantitatiu, en aquest cas, de més nens i nenes?
Depèn, o per això cal
el suport, per exemple, de l'administració local a l'hora de poder proveir de...
El Cursàlic amb molta gent.
El Cursàlic amb molta gent.
També has de reconèixer que el Cursàlic també hi ha altres activitats, vull dir, però, clar, dependrà d'això. Créixer quantitativament també és on estem plantejant. Comencem a estar al límit, això és cert. Comencem a estar al límit.
Doncs Joan Carles Sanz, director de l'Escola i Acadèmia del Club de Bàsquet Valls, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos explicat aquest nou rumb que ha pres l'escola els últims anys. Jaume.
Alba.
Com ens agrada tenir-te a l'estudi, que sempre ens portes a gent.
Ja m'hi venia amb tu.
Moltes gràcies a tu també per haver-nos acompanyat. Com sabeu, el Jaume el podeu escoltar al llarg de la setmana, que ens explica quins són els resultats del club de bàsquet, dels diferents equips que té. Va, així, en
sí.
30 segonets. Com ha anat la temporada enguany?
Fantàstica.
Home,
hi ha hagut de tot, que... evidentment. Potser no és la millor setmana per dir això després d'un descens que hem patit d'un equip nostre. Aquesta setmana passada l'equip, el segon equip femení del Club Bàsquet Valls, ha perdut la categoria, no ha pogut ser. Però jo no sóc mai crític amb el tema de l'esport. L'altre dia ho comentàvem, que, i em sembla que ho parlava també amb tu, que, escolta, a la pista hi ha 5 persones que volen guanyar, al davant hi ha 5 més que també volen, tenen el mateix objectiu que tu.
I una
vegada que el teu equip ja dona tot el que pot i fa tot el que sap, l'únic que pots fer és millorar l'aspecte tècnic per intentar, doncs, treure millors resultats. Però la temporada ha anat molt bé. El primer equip masculí de Lliga EVA ha acabat en una quarta posició, que realment és espectacular, perquè juguem amb moltíssima gent de la casa, i dintre de l'estaf tècnic també molta gent d'aquí, de Valls i també de la província. Hem tingut també a pujat de categoria el segon equip masculí, que l'any que ve el tindrem a primera, que això sí que t'ho volia dir, és pràcticament inaudit, poder tenir que un club de la província tingui un primer equip a EVA i un segon equip a primera categoria catalana. Quants equips, quants clubs voldrien tenir el seu primer equip a primera categoria catalana? I hem tingut també alguns campionats guanyats a nivell de cadet i també, doncs, de júnior, que han jugat fases de finals a nivell de Catalunya.
I el femení ve, que l'any ve, que la propera temporada mirarem que torni a recuperar categoria.
Sens dubte, i tant
que sí. Doncs Jaume i Joan Carles, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui als estudis de Ràdio Ciutat de Valls.
Gràcies, Alba.